Hola, sóc la Rita Marzoa. Al juny de 1990, una pipiola arribava a la Dele de Tarragona amb la Colla Ballester, la Carme Cassanyes, el Xavi Caçador, en Tomàs Fortesa, en Josep Sabater, el Xavi Espel, el Miquel Marimon, en Manel Sastre. Trepitjàvem el territori i l'explicàvem amb el Baubí i companyia, allà on no podíem arribar nosaltres. Des d'aleshores, la creació de la Cati, el 92, en un primer torn amb la Bonet, el Paral, la Montse, informatius amb el Laborda, l'Urpí, el Ferrero, el Sabrià, la Romagosa, la Lídia Prada, no és la Teresa Calpe, el Mestratge d'en Xavier Solà, els matins de Catalunya Ràdio de l'estiu amb l'Oriol Junqueras o el Salvador Cot, el Si Més No per a tots aquells països catalans que ens volien escoltar, amb la Txell Bonet, la Pepa Ferrer, l'Adrià Serra, i uns solidaris amb 8 anys de la meva història personal meravellosa, amb l'Adrià Bas, la Vanessa Carrion, la Rosa Silloé, la Carme Colomina, l'Edu Costa i tantíssima gent. Amb l'energia de suplements, sobretot el del Xavier Solà, però també el de la Còpola, el de l'Ostrell, perquè malgrat hagi pogut parlar de grans esdeveniments mundials, hagi pogut visitar realitats a Burkina Faso, al Brasil, a Bolívia, a la Índia, a la Xina, al Nepal o al Marroc, tanco els ulls i sento. Sento en majúscules. Gràcies, moltes gràcies, Catalunya Ràdio. Gràcies per tant de passat, pel present i pel desig d'un gran futur.
Solidaris, amb Rita Marzoa.
Bon dia, és gairebé mig quart de dues del migdia i aquí comencem un projecte que vol posar a disposició de la solidaritat del país un espai que vol ser també de referència. Des d'aquest aparador privilegiat, pretenem que tots els qui teniu projectes, actuacions i propostes interessants en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, aquí o fora, ens utilitzeu en el millor sentit de la paraula. Nosaltres també ho farem. Volem mostrar la feina massa cops anònima que milers de catalans fan amb l'únic afany de ser solidaris, de treballar per la pau, per la cultura, per l'erradicació de la fam i de la misèria, per la justícia social, en definitiva. I és per això un equip que el fem l'Adrià Bas, la Pepa Ferrer, la Carme Colomina, la Vanessa Carrion, la Mercè Rigual i en Martí Rigol, que a partir d'avui ens posem, com deia, a la vostra disposició, a tal efecte, i treballarem per proposar àmbits d'aquesta realitat que creiem que els qui participeu i els qui potencialment podeu fer-ho, doncs us podran interessar, perquè tots podem ser-ho de solidaris algun dia a la nostra vida. Per avui hem preparat una trobada dialèctica entre l'Arcadi Oliveres, que és catedràtic d'Economia, president de Justícia i Pau i del Consell Català del Foment de la Pau, i amb l'Andreu Felip, que és director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, per tal de saber què fem els catalans, una nació que es diu que és solidària i que sembla que per les dades que hem pogut recollir en matèria de cooperació és així, el que fem i el com ho fem, a veure si ho fem bé o, com diuen a les escoles, encara ho podem millorar una miqueta tot plegat. La Pepa Ferrer ens ha preparat un reportatge sobre els objectius del mil·lenni de les Nacions Unides, ha volgut parlar amb 8 experts, cadascun en un dels grans objectius perquè exposin la situació i proposin sortides. I aquest és un petit tast, qui parla és Miquel Torres, que és president de Metges del Món.
Un nen de les zones de barraques de Bombai, que és un 60% de la ciutat, té 3 opcions de futur: o recollir escombraries amb la seva família, o pidolar als carrers, o ser venut a una xarxa de prostitució que l'està explotant, doncs, amb edats de 4, 5 i 6 anys. Realment, l'educació és l'única forma que tindran aquests nens de trencar el cercle de la pobresa que arrosseguen les seves famílies i de poder tenir oportunitats de tenir un futur més digne.
Qui sentíem era Jaume Sant Llorente, que és un català que fa anys va voler deixar-ho tot per ajudar persones afectades per la lepra en un dels territoris més densos, demogràficament parlant, espiritualment, i pobres alhora. I amb la Carme Colomina, una altra de les membres d'aquest equip, que cada dissabte enfocarà cap a una zona potencialment subjecta de la necessitat d'aquesta cooperació d'emergència o el desenvolupament, avui mirarem cap a la que ha estat segurament, Carme, bon dia.
Bon dia.
Una de les crisis de més pes aquest estiu i que avui encara continua sent-ho.
És una de les zones de les que més hem parlat d'aquest estiu, que és Geòrgia i en concret també Ossètia del Sud i Abkhàzia, per aquest conflicte que han viscut entre Geòrgia i Rússia, dos grans estats en aquest cas que es disputen aquests petits territoris, uns territoris on des de fa temps, sobretot Estats Units i també la Unió Europea, inverteixen des de fa temps en cooperació, i mirarem una mica, posarem allà el nostre focus avui per saber què s'està fent.
Doncs un focus que també apunta a una crisi política. De fet, hem sentit declaracions aquestes últimes hores tant per part del president rus com per part de la candidata, la número 2 de la candidatura republicana a la Casa Blanca, referint-se precisament a aquesta zona del planeta. Amb la Carme hi enfocarem. I si en teniu ganes, també us facilitarem eines en forma de llibre, de web, d'activitat en la nostra particular bibliografia del final del programa. Allà mirarem de proposar-vos llocs on pugueu trobar material de tot el que haurem parlat des d'ara i fins les dues en punt del migdia. Ara comencem. Doncs com us dèiem, hi ha persones que són solidàries un dia qualsevol, quan se'n recorden, per cada bé. N'hi ha d'altres que, com homes o dones, de manera absolutament generosa i entregada, ho són cada dia de l'any. Són persones solidàries a qui volem ajudar a fer ressò de la seva causa i al mateix temps també retre un petit homenatge en reconeixement d'aquesta dedicació. Avui el primer solidari és un català que confia en la importància del somriure com a eina de salut emocional. Un home que en només 3 anys ha aconseguit donar cobertura mèdica, sostre i educació a més de 6.000 nens a la ciutat de Bombai, a l'Índia. L'Adrià Bas proposa avui el perfil de Jaume Sant Llorente, que és fundador de l'ONG Sonrises de Bombai.
Soc Jaume Sant Llorente i com a ciutadà del món, un bon dia vaig decidir establir un compromís vitalici amb els més pobres de la ciutat de Bombai. Un nen de les zones de barraques de Bombai, que és un 60% de la ciutat, té 3 opcions de futur: o recollir escombraries amb la seva família, o pidolar als carrers, o ser venut a una xarxa de prostitució que l'està explotant, doncs, amb edats de 4, 5 i 6 anys. Realment, l'educació és l'única forma que tindran aquests nens de trencar el cercle de la pobresa que arrosseguen les seves famílies i de poder tenir oportunitats de tenir un futur més digne. Estava en un viatge a l'Índia, un país que la veritat no em convencia, ni tan sols per viatjar-hi, i en el darrer dia de viatge vaig conèixer un petit orfenat amb 40 nens que estava a punt de tancar les seves portes. Si no es feia res, aquells nens tornaven a ser carn de prostíbuls, amb la qual cosa, doncs, vaig tenir clar que havia d'impedir, fos com fos, que aquell orfenat tanqués. La vida és una causa-efecte i realment aquell canvi en el meu destí ha provocat a la llarga, doncs, el canvi en el destí de fins ara ja 6.000 nens dels carrers de Bombai. Sonrises de Bombai creu fermament en l'educació com a clau per obrir la porta de la llibertat del destí d'aquests nens. La salut, l'entorn, l'afecte. Fins ara hem aconseguit la creació de dues escoles, una d'elles actualment autosuficient 100%, un orfenat amb un nou edifici on ara en el proper any podran tenir cabuda 200 nens nous, 2 centres per atenció primària a malalts de lepra, amb atenció indirecta a totes les seves famílies, i aquest darrer juny hem obert 100 balwadis, que són unes petites guarderies amb 30 nens cada una, dintre de les zones de barraques de Bombai. Els més de 3 milions de malalts amb lepra que hi ha actualment al món, el 70% està a l'Índia. I a vegades l'oblit social dels països occidentals vers la lepra provoca que hi hagi un oblit per part de governs de països del tercer món aplicar programes que s'aplicaven fins ara, no? I això fa, doncs, lògicament, que apareguin nous casos de lepra i que comenci una altra vegada la roda, i no en sentit positiu, precisament, aquesta malaltia. Aproximadament un mes vaig tenir el coneixement que la prestigiosa entitat índia en la lluita contra la lepra, Bombai Leprosy Project, m'havia designat com a ambaixador mundial. No m'ho esperava, perquè és la primera vegada en la història d'aquesta entitat que designen a una persona no índia i sense la llicenciatura en medicina per aquest càrrec, i simplement, doncs, he assumit aquest nou deure com a una part més dintre del meu compromís amb les comunitats més pobres i vulnerables de la ciutat de Bombai. moltíssimes vegades ens feliciten pel mèrit que té, doncs, que en 3 anys la ONG hagi crescut tant en nombre de beneficiats, hagi passat de 40 a 6.000 nens. L'únic secret que té és treball, treball i treball, no? Penso que no té tant mèrit el que estic fent i el que estem fent. Hi ha moltíssimes persones repartides a tot el món que dia a dia estan batallant anònimament per poder canviar realment l'entorn en el que viuen. Soc Jaume Sant Llorente i crec que he descobert el secret de la felicitat, voler fer feliços els altres.
Solidaris, a Catalunya Ràdio.